Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, per què alguns homes van tan perduts? Com es pot definir actualment la identitat masculina? Quins valors estan relacionats amb la masculinitat? I quina és la diferència amb la virilitat? Fins fa 3 o 4 dècades, la majoria de les persones tenien clar que homes i dones teníem rols definits i diferents. I aquests papers van començar a canviar durant la Segona Guerra Mundial i han experimentat una transformació constant fins als nostres dies. Els rols d'home i dona estan desdibuixats. Per en Daniel Gabarró, autor de Reconstruir la identitat masculina, és cert que en els últims anys els rols femenins i masculins s'entrecreuen, però sempre des de la consideració que un home perd prestigi en prendre els rols tradicionals femenins, mentre que una dona en guanya en entrar al món masculí, al món del treball i al món públic. Diu en Daniel Gabarró, el gènere és una construcció social. Parteix de la diferència biològica entre tenir penis i no tenir-ne, anomenant homes els posseïdors i dones les no posseïdores, manifestant expectatives diferents per a uns i altres i limitant-los la llibertat. A partir de la presència o absència de penis en una persona concreta, la societat n'espera un paper social concret. És el que anomenem, diu en Daniel Gabarró, gènere. Òbviament, aquestes expectatives són culturals i, per tant, la bona notícia, diu en Daniel Gabarró, és que poden modificar-se. Segons Josep Maria Fericla, doctor en antropologia, que ens acompanya també al programa, parlar de virilitat i de feminitat és parlar de maneres de ser, no de tendències genitals ni polítiques. S'ha de diferenciar, diu, entre feminisme i feminitat. Ell diu que no sempre coincideix. I de masclisme i masculinitat, que tampoc és el mateix. El principi masculí, per en Josep Maria Fericla, delimita. El femení omple l'espai de vida. El principi femení és inestable, si no, no seria creatiu. I alhora és conservador, si no, la vida perillaria massa. El principi masculí, diu, aporta estabilitat i alhora és aventurer. Li demanarem que ens ho expliqui avui a l'ofici de viure, perquè segons ell, segons en Josep Maria Fericla, hi ha una llei universal que diu que la part femenina inspira la masculina i que la masculina dona forma a la femenina. La masculinitat i la feminitat, per tant, segons ell, no s'han d'entendre com a elements contraposats, sinó com a forces universals derivades d'un origen únic que es complementen i es potencien l'una amb l'altra. Avui a l'ofici de viure, per què alguns homes van perduts?
Susan Sontag. Què és el més bonic dels homes virils? Alguna cosa femenina.
Em dic Daniel Gabarró, soc xerpa espiritual i autor del llibre Transformar a los hombres, un reto social. Molts de nosaltres estem despistats, molts de nosaltres no hem fet el canvi interior que sí han fet les dones. Si us fixeu, el canvi que hi ha entre la vida de les nostres besàvies i el de les dones d'avui dia és immens. Elles tenien una vida i una visió del món absolutament diferent de la vida i la visió del món de les dones d'avui. I tanmateix els homes continuem veient la vida i continuem actuant d'una forma molt semblant a com ho feien els nostres besavis. Aquesta diferència, aquesta no haver transformat la nostra vida, genera molts conflictes. Posaré un parell d'exemples. Més del 90% de les persones que estan a presó són homes. I això és un cost de gènere dels homes que no han sabut transformar la seva masculinitat. O més del 75% de la gent addicta a drogues dures són homes, perquè aquesta masculinitat antiga que hauria de ser superada continua utilitzant les conductes de risc i la violència com a forma d'imposar-se. El que ens cal, des de la consciència, des de l'amor, des de la societat, des de les persones que hem transformat la nostra vida, és ajudar, donar suport als homes que tenen aquesta visió antiga i absolutament fora de tota l'actualitat perquè transformin la seva masculinitat. I això és en benefici de tothom. És en benefici de les dones i és en benefici dels homes. Els nens, les nenes, no podran tenir uns homes tendres, responsables, solidaris, com els que necessiten, si els homes especialment els que viuen una masculinitat antiga, hegemònica, passada de moda, no la transformen. Els homes tenim una revolució interior pendent, un canvi interior pendent, i l'hem de fer des de la comprensió, mai des de l'odi, perquè fer-ho des de l'odi i la violència seria fer-ho des dels mateixos valors patriarcals que volem superar.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, Laura del Caño, Josep Maria Fericla, senyora, senyor, benvinguda, benvingut.
Gràcies.
Ben retrobada i ben retrobat.
Gràcies.
Laura, el títol el faries teu? O sigui, els homes, alguns homes van força perduts?
A mi m'agradaria portar com punt d'inici no oblidar-nos de que els éssers humans som éssers biològics, organismes biològics que el que fan els organismes biològics és adaptar-se i sobreviure. Adaptar-se i sobreviure. I això és l'evolució. En aquest sentit, totes les característiques psicològiques, tant masculines com femenines, que s'han anat construint, han sigut, d'alguna manera, mecanismes de supervivència, mecanismes de defensa, que han ajudat a l'evolució de l'ésser humà, tant de l'home com de la dona. Aleshores, podem començar a mirar-ho des d'aquí. Estic d'acord amb això que ha dit el
Daniel Gabarró,
amb que hi ha parts que s'han quedat obsoletes, no? Com maneres de funcionar, i que responen a accions antigues com mecanismes de supervivència antics. I que l'home, d'alguna manera, s'ha desconnectat. I això ja estem generalitzant, alguns homes, però en general, l'home masculí s'ha desconnectat del món intern emocional, té més dificultat per accedir a aquest món intern emocional. I ho dic també per la meva experiència en la meva consulta, no?, de psicoteràpia i els grups i tot això. És a dir, la meva experiència de 20 anys com psicoterapeuta, els grups terapèutics estan plens de dones. Hi ha molt pocs homes que acuden a grups de teràpia, espais de creixement personal, espais de meditació, espais de cos, espais... No, ja, en proporció són moltes més dones que homes, no? Jo vull... És que, clar, estic veient les vostres cares i tot això. Sou dos homes i jo sóc una dona aquí. O sigui, la meva mirada... La meva mirada és amorosa, no? Com professional i com persona. No, sí. Amorosa cap a l'home. Amorosa cap a l'home, no? I amorosa cap a la dona, també. I cap a tots aquests mecanismes de supervivència que ha hagut d'adquirir l'home, no?
Però jo, bàsicament, assenteixo en el sentit que és veritat que hi ha més dones que homes, no? Uh-huh. Que ho comprovem cada dia, però també és veritat, almenys parlo per la meva experiència, que és que les xerrades, presentacions de llibres, etc., doncs cada cop van venint més homes, no? Clar. I també en molts centres, per exemple, de ioga, doncs la tendència sembla que està canviant.
Clar.
Segurament ara enriquirà aquesta aportació en Josep Maria Fericla, que en els seus tallers, m'imagino també que a Can Benet Vives, pues cada cop hi ha més homes, també, no?
No,
i sempre hi ha hagut homes?
Discrepo
més totalment. O menys, quin és el percentatge?
O sigui, meitat i meitat. I de fa 20 anys que hi ha meitat i meitat. Llavors, potser és que aquestes activitats de creixement humà o només hi van dones o majoritàriament, és que són per dones, i ja està. O sigui, els meus tallers, inclòs el de masculí i femení, hi van més o menys, i és més, no només no hi van meitat i meitat, sinó que hi ha una representació literal de l'equilibri demogràfic allà. O sigui, 49% d'homes i 51% de dones als tallers. No? Llavors, jo diria que avui dia falta virilitat. Aleshores, pues, els homes estem perduts i les dones també. les coses on siguin, no? Perquè, o sigui, i no s'ha de barrejar virilitat amb masclisme, per exemple, en el sentit agressiu. El mateix que tampoc s'ha de barrejar feminitat amb feminisme. O sigui, feminisme és una ideologia i la feminitat és una característica, és una virtut, no?, que algunes dones tenen i alguns homes també, amb més o menys forma, diguem, clara. Però, o sigui, falta virilitat, això és el que falta. Només cal veure els nostres polítics, vull dir, que no n'hi ha gairebé cap que sigui viril. Vull dir, i...
Sí, que com ho podríem definir, què és virilitat?
O sigui, la virilitat és la característica dels mascles gossos, dels mascles toros i dels mascles humans. I Jung, per exemple, va fer una llista exhaustiva i molt concreta de les característiques psicològiques i conductuals de lo masculí i de lo femení. No? Aleshores, diguéssim així, grans trets, que és molt a grans trets, diguem, lo que caracteritza, el que caracteritza lo masculí és que posa límits, en molts sentits, no? Posa límits. Límits i posar límits és algo molt saludable, no té res a veure.
Una cosa, amb per què posar límits és masculí? Pregunto, eh? Per què?
Mira, jo no sóc Déu i no he fet la natura, però resulta que per què els homes tenim una cosa entre que ens penja entre les cames i
això
les dones?
Sí, això sí, és que sí, no, perquè, no, però això són diferències biològiques, que és diferent de les psicològiques.
Doncs, mira, això de que un és el que menja, potser és un altre, jo no, jo sóc molt més del que menjo. I jo sóc un ésser bio, psico, social i espiritual. Sí. Llavors, que se'm redueixi a mi a un conjunt de cèl·lules i d'hormones, ho sento, però no ho sé.
Jo no dic que tan sols som biològics. Però bueno, som biològics...
Has començat per aquí.
Sí, he començat que som...
Vale.
Som
no tan sols. I som psicològics, i som espirituals, i som socials, i som culturals,
sí,
i tot
però,
això.
Sí, però no? Les característiques biològiques del home i de la dona, de lo masculí i de lo femení, són clarament diferents.
I les psicològiques també, perquè lo psicològic i lo biològic va junt.
Sí.
O sigui, i voler-ho separar és una arbitrarietat falsa. O sigui, lo psicològic, lo biològic té una dimensió, que deu saber-ho, que es diuen hormones, entre altres moltes coses, i pèptids. I això determina la conducta, determina el pensament, determina la percepció, determina les emocions. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, ja no cal especificar més, no? Perquè som dues natures diferents. I per això un home i una dona no s'entendran mai. Mai a la vida.
Què vols dir?
Pues que som dos éssers diferents i complementaris. Aleshores, aquesta moda de que ens hem d'entendre, o sigui, és una cosa tan infantil i tan fora de lloc, perquè no és falsa. O sigui, jo fa molts anys que tracto persones i no he conegut mai un home, mai, que em digui, saps què, Josep Maria, em sento totalment entès per la meva dona. Totalment entès. I no he conegut mai cap dona que em digui, em sento totalment compresa pel meu marit o pel meu nòvio.
I si és una parella homosexual, potser és el mateix, no?
No, estic parlant ara de parelles heterosexuals. Si vols, després parlem de l'homosexual. Però, llavors, per mi és una d'aquestes arbitrarietats de moda de que ens hem d'entendre. O sigui, no ens hem d'entendre. I no ens entendrem mai perquè som éssers diferents. I si ens entenguéssim tant, ja no seríem diferents. Una altra cosa és que som éssers complementaris. I el que s'ha de fer... I el que s'ha de fer no és comprendre, és estimar, que és molt diferent. I estimar vol dir acceptar amb un altre encara que no l'entenguis, encara que tinguis reaccions que per un són imprevisibles, no? Però estimar vol dir acceptar. I aquesta cosa de comprendre'ns profundament, en el fons, si un hi reflexiona, l'únic que hi ha és un afany desmesurat de controlar l'altre. I és una cosa absolutament neuròtica, perquè tot allò que jo puc comprendre ho puc preveure i controlar. I per això les dones volen comprendre els homes i al revés, per controlar-se mútuament. Però el que s'ha de fer és estimar-nos, i estimar vol dir acceptar, encara que, com deia, no sé si Jung o Freud o qui deia, et poses el teu enemic cada dia al costat del llit, si no l'entens i no el pots controlar. Doncs això és estimar. Aleshores, tot aquest afany per comprendre'ns tant i per ser iguals és tan fals això que et durarà 4 dies. I per mi forma part de la cadència actual del món occidental. Aquesta voler homogeneitzar coses que no són homogeneitzables. O sigui, un home i una dona són persones, i en aquest sentit està més enllà de la sexualitat i del gènere i tal. Però són éssers complementaris, i per això la natura ens ha fet així. I quan un viu entre animals, com tinc jo la sort de viure enmig d'un parc natural i tinc molts animals al meu voltant, domèstics i no domèstics, no? Se n'adona que un gos i una gossa no es comporten igual, i que un toro i una vaca tampoc, i que un cavall i una euga tampoc es comporten, i amb ells no hi ha cap problema de culturització ni de moda.
És que crec que no estem parlant de ser iguals, no? Estem parlant de, en tot cas, d'igualtat o d'equitat en drets, i que homes i dones anem tots...
Això és un altre tema.
Anem tots...
Que parlem de drets socials, de
clar,
drets laborals.
Anem tots cap a una mateixa mirada i, no sé, per mi l'ideal seria ja no fer tant dibuix de lo masculí i lo femení, sinó, escolta, deixem-nos més lliures, no?, també. És a dir, que el nen, la nena, a pesar de ser un nen que té un penis, una nena que té una vagina, una mica més de full en blanc, que puguem ser... éssers creatius, no més som... enllà de les càrregues psicològiques del masculí i del femení,
no,
que sí que existeixen. No, ja ho sé, ja ho sé que no. És una idea.
Per què partir d'una cosa que no és certa, ja? O sigui, quan naixem no som una tàbula rasa, ni molt menys.
No, clar que no.
En Daniel Gavarró diu que, i no sé si estareu d'acord, que una gran part dels problemes de la nostra societat tenen precisament un dels orígens clau en la manera com es construeix socialment la identitat masculina tradicional. Aquesta identitat masculina hegemònica, ell diu, la trobem en molts dels conflictes socials que hi ha actualment. La misogínia, l'homofòbia, la violència de gènere, el fracàs escolar, la discriminació laboral femenina, assetjament escolar, bandes de joves i adolescents, la forma com els adolescents i els homes són criats a construir la seva identitat masculina, ell diu, són una causa rellevant en aquests conflictes.
Mira, la construcció del masculí, i ara parlo com a antropòleg, sempre ha sigut cultural. Ara i fa 1.000 anys i fa 10.000 anys, si és que n'hi havien, de persones, no? Sempre ha sigut cultural. O sigui, la relació entre una dona i els seus fills és una relació natural, una relació que ningú la dubta, no? La relació entre el pare i els fills és una relació absolutament arbitrària i culturalment determinada. I un dia vam estar parlant amb tu, no fa massa, no, que avui dia la figura del pare no val res. O sigui, un pare no té cap pes avui dia, cap, perquè la cultura no li dona. Aleshores, pues, jo tinc dues filles i me n'adono. Vull dir, és que podria estar absolutament absent i no passaria res.
I per què la cultura no li dona cap pes al pare? Anem cap endarrere, no? Perquè les coses no neixen aquí. Anem cap endarrere. I estic absolutament d'acord, del desprestigi, no?, del pare.
Pues això té molt que veure amb el cristianisme, saps? O sigui, en èpoques prehistòriques, deixem-ho així, amb una abstracció prehistòrica, la figura del pare era cabdal, perquè era... És més, cada vegada hi ha més evidències de que el que ens ha fet humans va ser, posat així en abstracte, i torno a dir, va ser el moment en què un mascle, un simi, va deixar d'obeir els seus instints. O sigui, tots els mamífers, tots els mascles de totes les espècies de mamífers tenen el mateix instint, que és buscar una femella que estigui en cel, muntar-la i marxar. I això la llei darwiniana ho posa de relleu, no? Vull dir que la funció dels mascles és expandir els seus espermatozous per adaptar l'espècie. Però resulta que cada vegada hi ha més proves, repeteixo, que en algun moment va haver un mascle que no va fer això. O sigui, no va buscar una mona, diguéssim, o una preumínida, la va muntar i la va deixar prenyada, perquè, entre altres coses, entre els mamífers i també entre bastants pobles primitius humans, no hi ha consciència de que l'acte generatriu és la unió sexual entre un home i una dona, perquè, clar, això passa, no, el part passa només després d'haver-se unit. I si no hi ha un coneixement tècnic, diguéssim, de que aquell acte d'unió entre el mascle i la femella és el que al cap de 9 mesos, en el cas dels humans, doncs... Pues va haver-hi alguna vegada, diguéssim així, va haver-hi un preumínid que va decidir no seguir els seus instints de muntar una femella que estava en cel i anar-se a buscar una altra, sinó que pel que fos es va quedar cuidant la femella i cuidant la progènia que va sortir d'aquella unió que van tenir entre ells. I això que va en contra dels instints, per això et dic lo de la biologia, cuidado, no? Va en contra dels instints, va resultar que probablement, i tot això només són hipòtesis científiques, va donar com a resultat un patró adaptatiu millor. O sigui, que resulta que el mascle que es va quedar protegint la femella i a la progènia va transmetre a la progènia un comportament que no era el que els instints marquen o determinen, no? Sinó que es va quedar cuidant-los en lloc d'anar-se'n a rellar altres femelles. I aquella progènia va aprendre el comportament del pare de cuidar la femella i cuidar els fills, etc. I això va començar a... va ser la llavor del que avui dia estem vivint. Llavors, en aquelles èpoques prehistòriques, el pare era la figura central de la família, perquè el pare protegia la família i la progènia dels depredadors, dels agressors, i, sobretot, posava ordre entre els fills. O sigui, perquè els fills, quan creixien, què feien? Buscaven una família, començant per la mare, per muntar-la quan estava en cel. I el mascle era el que posava ordre dintre d'aquella família. No, vosaltres sou els fills, no? Llavors, aquesta figura arquetípica del pare, de la figura del pare que posava ordre dintre i fora de la família, no? Per bé de tots, no era autoritarisme agressiu, era per bé de tots. Doncs, amb els últims 3.000 anys o 3.500 anys ha anat decaient. Llavors, resulta que el pare que a la prehistòria era aquesta figura determinant en l'ordre, De sobte va venir el cristianisme, va dir, no, el pare és el del cel, vull dir, vosaltres ja no. I llavors, i els pares biològics de sobte perden aquest contingut arquetípic transcendent perquè hi havia un pare en el cel. Avança una mica més la història i apareix el pare, que és el cura del poble, que, amb el qual el pare de la família ja no tenia ni dret a posar uns dictàmens morals o conductuals perquè el capellà del poble, ja que era el delegat del pare suprem del cel, ja feia aquesta funció. I així va anar fins fa un segle i mig, no? En què, mira, el pare, la figura del pare, durant 2.000 anys ha anat perdent pes entre la família. Però, bueno, almenys era el que transmetia l'ofici en els seus fills, no? I si era pastor o ferrer o pagès, doncs es passava el dia amb els seus fills i els ensenyava, encara que no tenia cap pes moral perquè hi havia el capellà del poble, ni cap pes transcendent perquè hi havia Déu. I quan es va estendre la industrialització, doncs la figura del pare va quedar reduïda a res. Un senyor que marxa al dematí i torna al vespre fet caldo, amb uns diners que és els que administra la mare per tots nosaltres, no? I això ha anat a més fins al moment actual, que els pares no valen per res.
Però vaja, que jo tinc un pare, el meu pare, i també sóc mare de dos fills barons, i tinc un home al costat, que és el pare dels meus fills, i no sé si li agradarà molt escoltar això, que el pare avui en dia no pinta res, no? Pues no pinta res, no? Perquè per mi és important el pare dels meus fills, que estigui al meu costat i que està al meu costat.
Una cosa
fent,
a nivell
fent
personal.
La construcció, no?, familiar, és a dir, jo, i que crec que pels, no crec, estic segura que pels meus fills barons és molt important aquesta figura, no?, del seu pare.
Clar que ho és, però fixa't que és una figura quasi subliminal. O sigui, si un pare li pega una bronca a un fill, el fill pot sortir, va buscar els Mossos d'Esquadra, i mira, el meu pare m'acaba de maltractar, i ja sabem el que passa. O sigui, els Mossos ni ho dubten, van a buscar el pare i el jutge ja decidirà, no? Vull dir, o sigui, és que no són tonteries, no?
I a la mare també. Si la mare pega els fills, serà el mateix, ja. No? I el fill denuncia la mare, és el mateix.
Sí, però torno a dir, la relació entre una mare i un fill és una relació natural, ningú la posa en dubte, ningú posa en dubte. En canvi, una relació entre un pare i un fill és absolutament arbitrària.
Però com que no és el tema tampoc que ens ocupa, i estem parlant en general dels homes, de la masculinitat, de la virilitat, de la relació entre masculinitat i virilitat, quan parlem de la duresa, de la no expressió dels sentiments, de fer-se els forts, aquestes són unes característiques que veiem en l'home tradicional, no? En l'anomenat mascle ibèric, no? Ja sabem de qui estem parlant, no? Aquesta no expressió de sentiments, d'emocions, aquesta incapacitat de vegades per demanar ajuda, aquesta incapacitat per acceptar la por, per reconèixer que tenen por, per reconèixer que poden ser vulnerables. Vosaltres creieu que els homes, alguns homes, anirien menys perduts si gestionessin millor les seves emocions? Què en penseu, Laura?
Jo penso que sí, que hi ha algo que és, tornem una altra vegada, no?, el trauma històric, no?, el trauma de la història de l'evolució de l'home, en el que sí, en alguns moments de la història i de l'evolució, l'home mascle ha hagut de posar-se el cavaller, no? O sigui, a les èpoques de quan avui hi ha guerres, però és que abans hi havia, tot era guerra. Aleshores, l'home lluitava, i en aquesta lluita, i estant en un context de guerra, lògicament, per adaptar-se a aquest context, s'han congelat, o sigui, s'han refredat, s'han posat totes aquestes cuirasses, i això estem parlant, des del meu punt de vista, de trauma, d'un trauma cultural, d'un trauma social, d'un trauma històric, que està ja com bloquejat, no hi ha un bloqueig, com un enquistament, i que les dones també han fet un camí, que és aquest camí que diuen que els homes no han fet i les dones sí, que jo no estic d'acord perquè cadascú té el seu camí, però les dones hem fet un camí també per supervivència, també perquè estàvem allà molt maltractades, molt abusades, molt en desigualtat de drets, etc. No? I els homes, doncs ara jo crec que es troben en un moment en el que sí, han de fer algun moviment, o estan fent, no? Hi ha un moviment, no és que no hi hagi cap moviment, però crec que sí cal, no?, aquesta invitació, i sempre des de la mirada amorosa, mai des de la culpabilització, no?, de l'home, des de la dona, ni des d'altres homes, des de la culpabilització de l'home, sinó des de l'amor i des del el desbloqueig, no?, l'anar descongelant aquestes dificultats de contacte intern, no?, d'anar cap a les seves parts més vulnerables, cap a l'expressió, cap al món emocional, cap als cuidados, no?, cap a valors més matriarcals, no? Si poden anomenar així, que tots homes i dones estaria bé que anessin més cap a aquesta direcció, perquè estem en un món en què encara els valors que predominen són valors patriarcals.
En Frederic Mayor Zaragoza, l'exdirector general de la UNESCO, sempre deia que el món canviarà el dia que ens governin dones autènticament femenines, no? Perquè avantposaran aquests valors...
Homes.
No pas, i perquè recorreu homes, a la violència com a últim terme.
Homes amb aquests valors, sí. Que per mi són valors... que no han de ser ni femenins ni masculins, són valors de drets humans universals, com són la pau, la cooperació, l'amor, les ganes de cooperar. I clar, jo veig els meus dos fills, que tenen 4 i 6 anys, i com mascles que són, i jo això em fa plantejar-me moltes coses, pues és que estan tot el dia lluitant. Tot el dia, lluitant.
Entre ells. Entre ells.
Jugant a baralles.
Se ho passen superbé.
Se ho passen superbé. I també es barallen tot el dia, juguen a baralles, i la banda sonora de casa és... Totes les tones així, no? Clar, jo com dona, hi ha algo de tanta lluita i de tanta violència...
T'incomoda.
...que m'incomoda. I llavors intento portar cap a aquests valors, no?, de... Ei, què passa, no?, amb la cooperació, a l'entendre-se, amb l'harmonia... Clar, està en una etapa evolutiva en què jo penso que cal tot això, no?, que estem explorant aquestes parts més primitives del cervell, també, no?, i estan allà. Però també parlo amb mares i pares que tenen nenes, no?, i no és lo mateix. Resulta que el joc dels nens i de les nenes és diferent. I aquí hi ha una part que entenc jo que és biològica i que hem de passar per aquí. I hi ha una part també molt, pues, molt cultural, no? Molt cultural, de que a les nenes se les ha ensenyat a jugar amb nines i els nens no, etc. No?
Josep Maria,
digue'm,
per on vols continuar?
A veure...
Per on començo, no?
No. Mira, jo no estic d'acord tampoc amb això, no? Perquè es fan generalitzacions que estan de moda, però no són veritat. O sigui, quan es diu, és que els homes hem de ser més emocionals, o alguna cosa així, no? Com has dit, sí, tu ara. Què vol dir més emocionals? Hi ha moltes emocions. I ser emocional no vol dir només estar mirant una posta de sol i deixar que el rínxol del cabell amb no sé què i olorar les floretes. No, o sigui, per exemple, les emocions de l'exaltació són pròpiament masculines, i és una emoció. Aleshores, o sigui...
Però, per exemple, la por, sí que tots coneixem homes incapaços d'expressar tristesa, por, no? Emocions que tradicionalment s'han associat més, no, si, no dic si equivocadament, vaja, s'han associat més a les dones, no? Però, que és com si hi hagués algun bloqueig aquí.
Però fixa't que també això, que és veritat, eh? Però és purament ibèric. Tu mires els nostres veïns una mica al nord, els francesos, i per l'amor de Déu. Vull dir, o sigui, la imatge del francès plorant perquè ha perdut la Marsellesa o desentona cantant, vull dir, no té res d'extravagant ni d'anòmal, no? Llavors, és una qüestió d'aquí, simplement. Llavors, per això et dic que fer aquestes afirmacions universals a partir de l'experiència cultural de més de finals del segle XX, d'aquí aquest raconet de món que vivim nosaltres, és molt agosarat i no és veritat.
Però, per exemple, parlar d'un altre lloc del món, quan veiem Donald Trump, per exemple, si fos un governant, diguem-ne, no sé si dir-ne menys viril o menys masculí en el pitjor sentit, doncs probablement el seu... O sigui, governaria amb un altre estil, no?
Clar, però mira, per exemple, el cas del Donald Trump, que és un bon exemple, no? És que això és un home malalt. És un home literalment malalt, no? I si Estats Units fos un país amb una societat raonablement sana, ja no l'haurien votat ni de bon tros. Lo qual és indici que, com deia Gandhi, cada poble té el governant que es mereix. Els Estats Units és una societat malalta. I quin problema té Donald Trump? Quin és? I és que no té gens de virilitat, com passa la major part de nord-americans.
Ah, no té virilitat?
No té virilitat. O sigui, diguem, un dels factors de lo masculí que abans parlàvem, de la virilitat, és protegir lo femení. O sigui, això és una de les característiques essencials de la virilitat. La protecció de lo femení, no de les dones, concretant, sinó de lo femení en general, o sigui, de la vida, de la sensibilitat, de la pròpia part femenina que tot home porta dintre. O sigui, quan un home pega amb una dona, com això que els periodistes ara estan publicitant tant, no vol dir que és molt home, vol dir tot el contrari. O sigui, que és masculinament immadur. Perquè un home com cal, o sigui, mai pegaria amb una dona, ni menys amb un nen o amb una filla, no? Perquè just un valor no un valor, una actitud associada a lo masculí, dic, és posar límits per protegir, no per ofegar. No? Per això la major part de governants que hi ha hagut a tota la història han sigut homes i no dones, perquè governar té que veure amb posar límits, no? Dir, mira, això és el meu territori, aquest és l'horari que farem, a tu toca fer aquest paper i a mi aquest altre paper entre la societat i ja està. Igual no vol dir que no hi hagi dones en els governs o homes afeminats, és igual, o sigui, no vol dir que no hi hagi l'esperit de lo femení, no? I ojalà que n'hi hagués més. Però Donald Trump el que té hipodesenvolupat és la seva masculinitat. Només cal veure la seva dona, com vull dir, l'amenaça, però qui realment porta les riendes es veu que és ella, no? I llavors, pues, què passa? Pues és un tipus malalt, simplement. I un tipus malalt pues, fa coses de tipus malalt. Vull dir, no es pot esperar que faci... I com que els Estats Units és un estat malalta per falta de virilitat, precisament, diguem que l'arquetip aquest del cowboy que se'n va invadir territoris perquè quan ell ha demarcat un territori llavors hi va la dona a posar la vida en aquell territori, això ja fa dos segles i mig que va desaparèixer, no? Llavors, els Estats Units és una ciutat que està atrapada per la por. Per això invadeixen tants països, no? Perquè saps que, com els diuen els psicòlegs, com diem els psicòlegs, vull dir, el que un porta dintre ho posa fora, no? Això que en diem la projecció. Llavors, les societats i les persones que tenen més por són les més perilloses perquè agredeixen els altres, no? Per evitar ser agredits en una hipòtesi fantasiosa seva. Llavors, i per mi, d'aquí està el perill de Donald Trump. El mateix que quan hi havia aquell bon home, com es deia el Rajoy. O sigui, no és que governin millor o pitjor des del punt de vista econòmic. No, és que gent malalta que estan posant fora el que amb ells els hi fa mal per dintre, no? Aleshores, doncs... Pues...
Però aquí té alguna cosa a veure tot plegat amb ser home
sí,
o dona?
Sí, clar. Et torno a dir, si Donald Trump fos un home madur o raonablement madur, no faria aquestes estupideses i aquest ridícul que fa, perquè no ho necessitaria. O sigui, un home no cal que vagi agredint els altres i insultant i confrontant i espantant. Pues un home està tranquil al lloc on està, dintre del que cadascú pot estar tranquil, i ja està. No? El mateix que una dona, quan és una dona femenina, ja és atractiva pels homes. O sigui, una característica del femení és atraure. Ser atractiva vol dir que atreu. Llavors, una dona femenina no ha d'anar pintant-se per ahí, ensenyant les cuixes amb uns escots. No li cal. Ja és essencialment atractiva per lo masculí.
Què en pensa? Sí, perdó.
No, m'agradaria rescatar això que has dit, Josep Maria, de la virilitat en aquest concepte del significat de que la virilitat és cuidar lo femení. Això m'agrada molt. M'agrada molt perquè és cuidar... I entonces és quan l'home mascle s'ha desconnectat de cuidar lo femení. Lo femení, començant per la seva part femenina, és a dir, i si ho tornem a aquest exemple dels cavallers o de les guerres, jo entenc que aquí els homes, que eren els que anaven a les guerres, havien de desconnectar-se d'aquesta part del cuidado i del cuidado de la mare a terra i de la vida i de la seva pròpia mare i de l'amor a la mare i de l'amor a la vida. Per què? Perquè havien de lluitar. I si has de lluitar i has d'estar en un camp de batalla, no pots estar connectat amb aquest cuidado de lo femení, tant a dintre com en la fora.
Oh, sí, no? Per què no? O sigui, abans anaven a defensar la terra,
Sí, sí.
O sigui, la mare terra.
Però com defensaven la terra? Mediante la violència, mediante l'atac, mediante les lluites, mediante la destrucció de la
però
pròpia...
Però com s'ha fet sempre.
Sí, sí, mediante la destrucció de la pròpia terra. Aleshores, aquí és on... penso que s'ha perdut la virilitat, o que pot ser, no?, que s'ha perdut la virilitat en aquest sentit tan bonic que tu has explicat, no?, de cuidar lo femení. I em sembla que aquest és el camí. El camí també, i per mi ja no és un... Parlaves abans de la dificultat d'expressar la por, la tristor, però és que la majoria de vegades és la dificultat de connectar, és la dificultat del reconeixement de les pròpies emocions, és del... No sé de què em parles, no sé ni què sento. No sé. I això passa en dones i en homes, però passa més en homes.
Tu t'hi has trobat també a consulta.
Clar, absolutament. Passa més en homes. I aquesta experiència que tens tu de 50-50 en grups, pues és especial, aquesta experiència. I no precisament perquè la resta dels grups de creixement del món, penso jo, estiguin mal construïts o estiguin...
No sàpiga el que t'ho digui. Jo he anat a activitats altres, a vegades per col·laborar, a vegades per fer-les, i a vegades em salta... Vull dir, em sento vergonya de dir jo no pertanyo a aquest col·lectiu de professionals perquè el que fan és una bobada.
Sí, segur que hi ha això.
Però a part,
no, però mira, casos... pensa, perdó un segon. Sí. O sigui, tampoc estic massa d'acord amb tu, perquè si revises la història, per exemple, els últims 1000 anys, O sigui, quants hi ha hagut d'artistes, poetes, pintors, que són homes, homes, i que...
I dones, místics, no... i dones amagades.
El que passa que les dones no han tingut l'oportunitat. No?
Sí,
no ho sé,
això
tu.
Ha passat.
O sigui, això ja són coses d'aquestes de voler retorçar el cargol, perquè hi ha hagut dones poetisses i homes poetes, al segle XV, al segle XVIII i al segle XX. Llavors, si hi havia dones poetisses, doncs no sé per què les altres no podien escriure. Vull dir, o sigui, si és veritat que hi havia una certa predominància del masculí, no? Inclús hi ha teories de que si el mestre Eckhart, o sigui, un dels grans místics, era una dona, però que firmava com a home per ser publicada, diguéssim, no? Però també hi havia la Hildegarda, per exemple, i si ens posem a parlar de l'edat mitjana, doncs que era una abadesa, poetessa, mística, compositora de música, i ningú li discutia res del valor de la seva producció mística i artística perquè era dona, no? Però et dic que jo crec que les coses s'agafen molt amb massa interessos ideològics, no? En lloc de veure el que hi ha, simplement ja està, i ja està, no? I llavors, com que avui dia hi ha tot aquest ressentiment de l'ofemení, perquè tu dius, un home ha de protegir les dones, d'acord?
No, però, jo no he dit això.
Bueno,
l'ofemení.
Ho he dit jo. Pues, l'ofemení. Però és clar, però és que l'ofemení ha de ser atractiu per un home, com et deia, o per lo masculí, si vols. O sigui, qui era aquell? El Bert Hellinger, que va dir una frase genial. Va dir, lo masculí ha de protegir a lo femení, i lo femení ha de seguir a lo masculí. No, protegir no. Si no m'equivoco, Bert Hellinger va dir, lo femení ha de seguir a lo masculí, seguir. I lo masculí ha de cuidar a lo femení. Llavors, si es dona aquesta equació, anem bé. O sigui, el femení segueix a lo masculí, perquè lo masculí és qui posa límits, qui obre camps, no? En tots
però
els espais.
Però no confonem això amb home-dona, no? Sinó lo masculí i lo femení a dintre de cadascú. Lo masculí...
A dintre i a fora. Sí. A dintre i a fora. O sigui, no ho reduïm a una cosa abstracta ni tampoc a una cosa només genital, no? Vull dir, a dintre i a fora. Llavors, jo sóc un home i em sento molt viril, i això no té res a veure que em sento un gran protector de les meves filles, de la meva dona, o sigui, i de lo femení, i he dirigit diverses empreses, centres d'investigació, i mai he sentit ningú de la mínima queixa de que si les dones cobraven menys que els homes, perquè ni se m'ha acudit fer aquest tipus de discriminació, sinó que cadascú cobra pel que fa, per les hores que treballa, etc.
Però això no passa sempre. Això no passa sempre.
Clar, ja ho sé que no passa sempre.
Jo he vist aquest matí una escena passejant per Passeig de Gràcia, que era una petita manifestació de gent de Comissions Obreres que s'estava queixant del tema de les botigues i de com les rebaixes, tot el tema de les rebaixes, doncs feia tot això en la bretxa salarial, perquè la majoria de persones que treballen a les botigues són dones, i aleshores protestaven per això. En aquesta petita manifestació hi havia dones i homes. Però és que després van posar unes pegatines, unes enganxines en les botigues, i hi havia dones de les botigues arrencant les pegatines amb molt mala llet, no? Com dient, quita aquesta...
Això em doneu feina.
No, és com... I entonces, veus, no? I doncs hi ha unes dones que estan protestant per unes injustícies, unes bretxes salarials, etc, i unes mateixes dones que estan fent... la direcció contrària.
Hem d'acabar, ens queden molt pocs minuts. Laura, tu creus que hi ha unes característiques psicològiques del que és masculí i del que és femení, segons el teu punt de vista?
Hi ha molts... Aquí mateix tenim, no?, un llistat de característiques masculines i es poden trobar en molts llocs, en molts llibres, etc. Però jo sóc més de la creència del que he començat dient. És a dir, prefereixo llegir a la persona... O sigui, estic d'acord que els homes i les dones som diferents, òbviament. Però també penso que les característiques masculines i femenines s'han anat construint. Aleshores, està bé qüestionar això que diuen que és tan sols masculí. Bueno, igual jo penso i estic més en la línia i en l'orientació i d'acord amb el costat masculí i el costat femení de cadascú.
I en Josep Maria, per acabar, se'ns ha acabat el temps. Pues,
mira, és veritat que hi ha un costat masculí i femení, però sempre n'hi ha un que és el dominant i l'altre que és el secundari, diguéssim, no? I per mi això és obvi, és de sentit comú, i està molt bé que sigui així perquè així ens complementem, no? Llavors, un home ha de ser home, encara que tingui una part femenina i Déu vulgui que la desenvolupi, no? I una dona ha de ser femenina, tot i que té una part masculina, i Déu vulgui que la desenvolupi. Però no hem de barrejar les coses. És clar que són persones, però això ja es treu les coses del nivell. No? És com si no, és que tots som esperits fills de Déu. No estem parlant d'això. No estem parlant d'això. Estem parlant... O sigui, parlem d'una cosa o d'una altra. Llavors, si parlem de gènere, o de sexualitat, o de masculinitat i feminitat, parlem d'això. Si parlem de les persones com una espècie viva, que inclou mascles i femelles, homosexuals, tal, estem parlant d'una altra cosa, però no ho barregem, no? Perquè aquesta barreja és tan típica avui dia.
Ho hem de deixar aquí. En tota manera, en continuarem parlant. Continuarem parlant i també amb en Daniel Gavarró. Moltes gràcies, Laura del Caño, Josep Maria Fericla.
Gràcies a tu.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui amb en Sergi Torres, la vida com a repte. Què tal, Sergi? Ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Tu que no sé si ets partidari de posar-se reptes i fites, eh? No ho sé. Diria que sé la resposta. M'imagino la resposta.
Depèn sempre des d'on tu estàs posant aquesta fita o aquest repte. Perquè moltes vegades posem reptes que acaben sent artificials i que acaben generant frustració. És un repte que jo poso cap al futur perquè penso que si ho aconsegueixo fer m'aportarà una millora. Però en realitat aquest repte, com expresso, no està assegut en la nostra essència i per tant passarà a ser un problema tard o d'hora i un motiu més de frustració.
En canvi, el que ens estàs proposant avui és viure la vida en ella mateixa com un repte, tenint en compte que no és certa la idea que la vida ha de ser fàcil.
Exacte. Nosaltres, inconscientment, busquem que la vida sigui fàcil, que se'ns posi de cara, en diem també. Però la vida ni se'ns posa de cara ni se'ns posa d'esquena. És un succés, és el que és. Aleshores, quan comencem a donar-nos compte d'això i veiem que la vida només té lloc en l'instant en què succeeix la vida, que és el present, jo el que veig és que sóc un ignorant. Què vull dir? Que res que jo pugui saber o pugui haver après en un passat em serveix per viure aquest instant present tal i com és. Aleshores, quan un descobreix això, es dona compte de que la vida representa un repte constant. És un repte, però no la idea de repte que tenim, de que ha de ser una cosa difícil, amb esforç per superar i arribar a una fita, sinó que és un repte en el sentit de que ens està convidant a viure-la tal com és, a pèl. I això ens porta a descobrir la nostra ignorància, el no sé. En aquest moment, no sé. Ho porto en un exemple particular meu, de la paternitat, per exemple. Un, quan es va formant com a pare, està clar que es forma a mesura que va experimentant la seva relació amb el seu fill, inclús si en té dos o tres, la seva imatge de paternitat és diferent amb cada un d'ells. Per tant, en cap moment, en realitat, quan estic davant del meu fill, puc fer un ús d'allò que sé com a pare, perquè el moment en què estic és un repte en si mateix, i si jo passo a assumir la meva ignorància, descobriré que aquell moment que hem anomenat repte passa a ser un moment d'aprenentatge, passa a ser un moment de descobriment. Ahir és on el repte passa de ser un esforç previ, que ja em dic que no seria la línia, sinó que es convertiria en un descobriment. El repte passa a ser sinònim de descobriment. I aquesta és la proposta que avui estic presentant i que convido a que utilitzem un sol dia per descobrir quantes situacions que tenim en aquell dia representen un repte real per nosaltres i obrir-nos a descobrir-nos a nosaltres mateixos dins d'aquell repte, sense intentar resoldre-ho, sinó descobrint-nos a nosaltres en aquell repte.
Et proposo que ens marquem el repte de continuar-ne parlant la setmana que ve.
Repte
acceptat. Moltes gràcies. Els oients també, moltes gràcies.